Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb l'objectiu d'intentar parlar el màxim possible dels equips i la gent de casa nostra. Comencem a l'Hockey Lliga. Victòria del Noia, clara, contundent, davant del Ribes, 5-0. I derrota del Calafell a Liceo després d'un partit trebadet en la que el Calafell, amb algunes passes del partit, va dominar. Començava l'Hockey Plata amb cara positiva en el grup. Surt victòries pel Patí Vilafranca davant de l'Espanyol i del Vendrell en el seu desplaçament al Corcón. A la Lliga Iberdrola la repassarem. Poques sorpreses. Lliga Nacional Catalana, femenina, aquí la victòria del Patí davant del Sant Jordi d'Esvalls. Repassarem també a la Nacional Catalana Masculina la victòria amb un vibrant partit del Noia per 5-2. I també amb aquesta categoria queien derrotats àmpliament el Vilanova davant del Bell-lloc i el Vendrell davant del Barberà. Repassarem també, si el temps ens ho permet, la primera, segona i tercera catalana. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Graells, bona nit.
Hola, bona nit.
Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs bé, ja hi som tots. Comencem ràpidament per l'Hockey Lliga. Comencem per la derrota del Calafell a Liceo. Un Calafell, que ho posem ara com a notícia, està jugant al Palau. I Jordi, com estem?
Doncs ara mateix queden 7 minuts i 40 segons pel descans, guanya el Barça 1-0, gol de Nacho Labar, després una gran jugada col·lectiva del Barça, i bé, un partit que, doncs, bastant similar als que ha plantejat el Calafell, tant el de la final de la Lliga Catalana com el que ara parlarem també del dissabte de la Corunya, un Calafell ben plantat al darrere, intentant doncs, no cedir gaires espais, Martí Serra anar parant, i bé, doncs, de moment, doncs, com diem, doncs, aguantant amb aquest 1-0.
Molt bé, ves el seguint i que sigui vibrant i no t'adormis, perquè a vegades n'hi ha algun que ens adormim. Calafell Liceu en el seu desplaçament a Corunya.
Doncs sí, com deia, doncs un partit que, bé, doncs, el Calafell també va plantejar com havia plantejat contra el Barça i també s'està plantejant avui, és a dir, doncs, amb una defensa forta, cedint el protagonisme al Liceu, tot i que el Calafell, a més, aquí va tenir la sort de cara perquè pràcticament la primera jugada del partit Marimon feia el 0-1 i un 0-1 que es va mantenir doncs, bona part del partit. El Calafell va marxar al descans guanyant i es va mantenir el 0-1 fins a entrar a la segona part quan, en qüestió de 4 minuts, aquí sí que el Liceu doncs, va tenir el seu moment de gràcia, va fer 3 gols consecutius i a partir d'aquí doncs, ja es va fer tot més costa amunt. Això sí, el Calafell que no es va rendir, va fer el 3-2 quedant mig minut i encara va fer el 5-4, però bé, doncs ja aquí doncs, ja no va tenir doncs, cap marge per buscar l'empat i bé, doncs nova derrota en aquest cas per l'equip de Cabestany, que per cert avui segueix a la banqueta, tant Cabestany com Molina, perquè estan pendents d'aquesta resolució del comitè de disciplina sobre aquells fets d'Igualada. De moment encara no ha sortit resolució, per tant, de moment, tant un com l'altre poden ser a la banqueta.
Molt bé, doncs a Sant Sadurní, tarda tranquil·la, resultat ampli, suposo que tothom content i feliç.
Bueno, tampoc és per tirar les campanes al vol, no? Però bueno, a veure, es va viure un partit, jo crec que digne, el Noia va saber, es va trencar amb una targeta blava del Ribes a la segona part, el power play el Noia el va aprofitar i a partir d'aquí el Ribes potser va baixar una mica la guàrdia. A la primera part, ben posadet en defensa, l'equip madrileny va fer passar les magres a l'equip de Cortijo, que sí, tenia més ocasions, però que no acabava de materialitzar. A la represa, sí, comunió públic i equip, i finalment aquest 5-0, mantindre una porteria 0, encara que sigui el Ribes. Res a deixar el tinter dels equips de la zona baixa, perquè tots lluiten i tots saben el que van a buscar en aquesta lliga.
Doncs molt bé, escoltem el que ens deia en Carles Cortijo després d'aquest partit amb el nostre company en Jaume Boquera.
Era lo que tocaba, lo más importante para nosotros. Todos los hemos conseguido, trabajo hecho. Primera parte creo que hemos empezado bastante bien, controlando bastante el juego. Luego ha habido ahí un momento ahí de incertidumbre que ellos han podido marcar algún gol con alguna contra, alguna precipitación nuestra. Y bueno, luego la segunda parte creo que lo hemos entendido, los jugadores lo han entendido muy bien. El partido se rompe con la tarjeta azul de ellos y bueno, también demostró que hay que valorar nuestra efectividad en el power y ahí yo creo que ya se rompe el partido. Bueno, ya está, por el siguiente.
Vulgarment es diu un rosco, aguantar la porteria zero, creus que ha sigut un treball, evidentment, de tot l'equip, no? Suposo.
Bueno, es importante, parece una chorrada, pero el encajar cero da mucha moral al equipo, no solo al portero, al equipo por el tema defensivo. Y sí queríamos llegar con portería cero, lo hemos conseguido. No es sencillo, no es muy usual. Y bueno, por eso que nos llevamos también.
No sé si tú has visto lo mateix, el noi a la primera part i el noi a la segona.
Bueno, no era fácil jugar este partido, porque a priori somos muy favoritos, pero todos los partidos de Euroliga son muy difíciles y todos los partidos hay que ganarlos. Entonces, bueno, lo que no queríamos era entrar en precipitación y en ansiedad, como nos pudo pasar el otro día en Sardañola la segunda parte. Ha habido ahí unos momentos que sí nos hemos equivocado un poquito, pero unos momentos puntuales. Creo que en líneas generales hemos sido muy superiores y creo que la victoria es justa.
Les paraules d'en Carles Cortijo, l'entrenador del Noia, després de la seva victòria davant del Ribes. Anem a l'Hockey Plata. Com dèiem amb titulars, victòria del Vilafranca en el seu desplaçament a la pista de l'Espanyol i del Vendrell al Corcón. Parlem en Raimon i Bastari, però en Jordi també. Comencem pel Jordi, la valoració d'aquesta victòria del Vendrell.
Doncs sí, com dèiem, doncs moltes ganes ja de començar a la Lliga. I bé, un partit que, doncs, tot i el resultat final, doncs no va ser fàcil, perquè el Vendrell es va trobar amb un equip amb la il·lusió, no?, de ser un recent ascendit, un pavelló que també, doncs, hi havia bon ambient, tot i que no, bon ambient però sense ser hostil, és a dir, que era un públic bastant familiar però que animava el seu equip, i doncs, a més, un parquet que relliscava bastant, que això, doncs, crec que pot generar problemes a molts equips, i el Vendrell s'ho va trobar, sobretot la primera part, que va acabar empat a dos, i va ser una primera part molt igualada, amb els equips que van tenir ocasions, el Vendrell que es va avançar per dues vegades, però també l'Alcorcón va aconseguir doncs, empatar les dues. I bé, la sort pel Vendrell és que va fer un gran inici a la segona part amb un Jordi Ferrer estel·lar, que va fer dos gols. A la primera part ja havia fet un, per tant, va completar un hat-trick. I aquest 2-4 doncs, va donar marge al Vendrell a la segona part per un Alcorcón que sí que és cert que no es va rendir en cap moment, que ho va provar fins al final. De fet, els últims dos minuts va jugar amb 5-4 i va tenir ocasions per retallar i posar-se dins el partit, però finalment ja als 20 segons, Aldo Velasco, que sentenciava porteria buida, i per tant doncs, donava la primera victòria al Vendrell, i a més també un liderat anecdòtic, podrem dir, perquè és primera jornada, més per tema de gols, però bé, sí que és cert que el Vendrell doncs, ara, des de l'abans de la pandèmia, que no era líder, i per tant, doncs bé, com venim doncs, aquesta setmana, que la dormirà al capdavant de la classificació.
Doncs hi ha hagut moviments al Palau, Jordi.
Doncs sí, el Barça ha fet dos gols més, de la mà de Font i Alavart. Per tant, doncs, ara mateix Barça 3, Calafell 0, falta 4 minuts pel descans, un Barça doncs, molt superior i, de moment, doncs, plasmant el marcador.
Anem a parlar de la victòria també del Vilafranca davant de l'Espanyol, en un partit que vam poder veure amb certes dificultats, però vam poder veure amb el sistema de streaming, i un Vilafranca que a mi em va sorprendre per la bona defensa, principalment, i una pressió molt adelantada dels seus davanters, no deixant jugar, principalment a la segona part, amb un espanyol, amb jugadors amb noms importants del món del hockey, però que no vam poder amb aquest patir Vilafranca. Escoltem el que ens deia Sito Espósito al final del partit amb el nostre company Xavi González.
Un partit molt complicat, molt contents d'haver pogut debutar en victòria.
Porteria zero, una gran defensa, en ajuts importants dels teus homes, tapant la porteria, tapant els xuts, realment un gran partit.
Jo crec que sí, en termes generals, lògicament hi ha hagut moments que l'Espanyol ens ha dominat, és impossible dominar un partit 50 minuts, però en línies generals crec que la defensa, tal com dius tu, ha sigut molt sòlida, hem sigut valents, hem sigut solidaris amb l'esforç, ens hem posat davant de les pilotades, hem aconseguit tapar rebots, molt bé, tancar avui en dia el marcador 0 en contra és importantíssim, i en atac, doncs, bé, mica en mica hem anat trobant les nostres ocasions, hem pogut arribar a porteria, més o menys claredat, però la veritat és que el resultat acaba sent molt maco, i hem de felicitar-nos perquè és molt difícil guanyar i molt difícil guanyar fora de casa.
I amb aquesta pista serà molt difícil.
Jo crec que sí, l'Espanyol té un equip molt, molt maco, molt, molt compensat, amb jugadors de renom, i serà molt difícil guanyar aquí i guanyar qualsevol partit. Felicitem-nos pels tres primers punts.
I tu deies, començar sumant tres primers punts en una pista que dèiem que és molt complicada, home, és important, no, això?
És important, al final de la lliga acabaran sent tres punts, però en aquest moment on la pretemporada no havia sigut tot el bona que a nosaltres ens hagués agradat, crec que aquest resultat ens reforça en el treball, en el que veníem fent i ens permet doncs, de seguir treballant amb la mateixa confiança i agressivitat que ho fèiem fins ara.
Cito, enhorabona, això només acaba de començar, però almenys ha començat amb tres punts.
Exacte, ha començat amb bon peu, cal continuar.
Les paraules de Cito Expósito, evidentment, content pel resultat. També tenim l'altre protagonista, en Roger Martí, el capità, que marcava dos gols en aquest partit.
Et dec una birra.
Sí.
Ho has complert, no has vist una groga.
No, feina fàcil avui, un partit xulo.
Ara en jugarem, cada partit en jugarem una birra. Hòstia, llavors, al final de la temporada, farem el balanç, què et sembla? Farem la resta i si me'n deus quatre o te'n dec quatre, doncs ens emborratxarem.
Em sembla bé.
Avui, però, ens emborratxem. Jo m'he emborratxat amb el segon gol que has fotut, un golaç. Roger, quin partidàs heu fet, sobretot aquesta segona part i sobretot la defensa que heu fet, molt seriosa.
Sí, portem dos mesos treballant moltíssim tots els aspectes del joc en atacs, però sobretot treballant molt la defensa, comunicar-nos, apretar. Tenim un equip molt jove que tothom apreta molt i ho hem d'aprofitar.
Guanyar amb aquesta pista jo crec que serà molt complicat, però per vosaltres mateixos, no? La moral, començar guanyant amb una pista complicada i deixant la porteria zero, home, això us ha de reforçar.
Sí, bueno, al final penso que l'Espanyol és un equip que estarà a dalt. Aquesta pista és molt complicada, té molts bons jugadors, però sí que penso que avui l'Edu ha fet un partidàs, crec que té un nivell...
També, eh?
Sí, però l'Edu té un nivell brutal, crec que ho ha d'anar demostrant, crec que ens deixarà tots molt sorpresos, però nosaltres l'ajudarem al màxim possible.
Dues més. Explica'ns el segon gol, sisplau, que la teva jugada personal, narra'l, com l'has fet, va.
No sabria dir-te ara mateix, però...
Jugada personal, et regires a dintre l'àrea com si fossis un golejador, un golar, Roger. Escolta'm, buscaves el hat-trick, no l'has aconseguit al final.
No, al final, mira, anava sol contra el porter, no l'he ficat a dins, llàstima, però bueno, molt content que marxem amb la porteria a zero, amb tres gols, amb l'equip molt content i a seguir treballant.
Roger, enhorabona.
Moltes gràcies.
Les paraules d'un eufòric Roger, que no begui gaire cerveses. I anem ràpidament al trofeu de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial. Comencem a la jornada número 5 de l'Hockey Lliga, la puntuació d'aquest Noia Ribes.
Sí, aquí sumava 4 punts a l'Aleix Esteller, 4 punts també Martí Zapater, 3 punts Xavi Aragonès, 1 punt Pau Andreu.
Molt bé. I la classificació general?
Canvi de líder, Martí Zapater es posa primer en 14, empat a 11 entre Pablo Nájera i Xavi Aragonès.
Molt bé, doncs el partit del Liceu Calafell, Jordi.
Doncs aquí sumar 5 punts Marimon, 3 Martí Serra, 2 Pujades i un i un per Folguera i Gepi.
I la classificació general després d'aquesta cinquena jornada?
Encapçalada per Martí Serra amb 14, segon Marimon amb 9 i tercer Folguera amb 8.
Molt bé, passem a l'Hockey Plata. Comencem pel partit del Patí Vilafranca en el seu desplaçament a la pista de l'Espanyol.
Doncs aquí sumava 6 punts Roger Martí, 4 Edu Jurado i 2 Arnau Ribes. I la classificació queda tal qual.
Molt bé. I el partit que ens falta, aquest Alcorcón Vendrell, Jordi.
Doncs aquí sumava 6 punts Jordi Ferrer, 3 Marc Palau, 2 Xavi Arques i un Lluís Ferrer, i a més és la general perquè és la primera jornada.
Doncs fins aquí a la puntuació del trofeu al jugador més regular de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I anem a la Lliga Iberdrola, emoció, els 5-6 equips davanters que no fluixen. Raimon?
Doncs sí, aquí teníem que els quatre primers no fluixen, tot i que el Telecable aquesta setmana ha tingut una ensopegada amb un empat a 1 a la pista del Cerdanyola, però està en cinquena posició, i els quatre primers que encapçalen la classificació, que són el Vilassant, el Fraga, Manlleu i Palau, tots amb 9 punts, els 3 partits jugats, 3 partits guanyats, i aquest Gijón, que aquí va patir una petita ensopegada, 3 partits, doncs 2 de guanyats i un empatat.
Molt bé, i la classificació de moment...
Sí, és així, primer Vilassana, Fraga, Manlleu, Palau amb 9 punts, Gijón amb 7, que és el que havien dit, i després ja ve Voltregà, Benvibre, Cerdanyola, que aquest Cerdanyola és el que dèiem, que és el que va fer empatar amb el Gijón. L'any passat va donar bastanta guerra, aquest any pensem que també en podrà donar, i després doncs, ja vindrien els equipets més fluixets de la part baixa de classificació, i també amb els que han ascendit aquest any, com són el Mieres i el Vigues i Riells, que estan al capdavall de la classificació.
Seguim amb el hockey femení, anem a la Nacional Catalana Femenina, nova victòria del Vilafranca després de la seva primera derrota, un resultat, jo diria, curtet davant del rival, que era el Cué.
Doncs sí, el Vilafranca va guanyar 4-2 amb el Sant Jordi d'Esvalls, l'equip de la província de Girona, però amb aquesta victòria doncs, el que fa el Vilafranca és situar-se a la part capdavantera de classificació. Hi ha un empat de 4 equips a 12 punts, que són el Mataró, Vilafranca, Voltregà i Sant Cugat. Aquests 4 equips tenen 12 punts i estan comandant aquesta classificació de Nacional Catalana Femenina.
Doncs molt bé. Proper rival repassarem al final.
Sí, després els repassem, si vols.
Molt bé. Jaume, el Noia Nacional Catalana Masculina, partit trepidant i victòria justeta, però, bueno, justa. Clara, vull dir justa de victòria.
Justeta al final, eh? Va anar molt ajustat. Al final, un 5-2, el Caldes, que venia líder, sense perdre cap punt, i un bon partit dels homes de Pau Romagosa, i la veritat és que van fer que el pavelló estigués molt content amb el joc de l'equip.
D'aquesta Nacional Catalana, en hauríem de dir, derrota àmplia 3-0 del Vilanova en el seu desplaçament a Belllloc, i també el Vendrell, Jordi, un Vendrell amb problemes de jugadors i amb una sanció pendent per Lluís Ferrer.
Sí, dic que el Vilanova perd a Castellà, és el Vendrell que va perdre 5-0 a Belllloc, i sí, un Vendrell que, doncs, a banda de la primera victòria a Sant Feliu, la resta de partits doncs, no ha estat a prop de puntuar, bueno, a excepció també del segon a Ripoll, que sí que va ser més igualat, però els últims partits el Vendrell bé, doncs, li està costant més, perquè s'està trobant amb equips més experimentats, i bé, doncs, com deies, doncs, ara pendents també dels despatxos perquè l'anterior partit a casa, Lluís Ferrer va jugar a Nacional Catalana i l'Igualada va recórrer considerant que Lluís Ferrer doncs, no tenia la fitxa en regla i ara pendents aviam de si li donen la raó o no.
Doncs esperem. De fet, Raimon, no repercuteix la sanció que pugui rebre Lluís Ferrer pel Primera Catalana per la plata.
No, a més, no, si hi ha alguna sanció, no serà una sanció a jugador, serà una sanció a l'equip, i el jugador, com que són categories o diferents, perquè una és catalana i l'altra és espanyola, no tindrà res a veure, però ja et dic que amb el jugador no li faran res com a sanció, sinó serà com a equip, si hi ha alguna sanció, si és que hi ha.
El que vol dir que aquí hi haurà resta de punts.
Hi haurà alguna resta de punts si és que es dona el cas, o si no es dona el cas, pues, es mantindrà el punt per cada
home,
equip.
Home, ja sanció n'hi haurà, eh? De fet,
bueno, fins que no surti la resolució no podem dir el que hi haurà. Per tant, com si surti la resolució, veurem el que hi ha i llavors veurem si hi ha doncs, el contracomunicat del Vendrell o no, o veure què.
Molt bé, Primera Catalana, teníem també la categoria on hi ha forces equips de casa nostra. No la tenim, a veure si la tenim aquí. Capellat de...
Doncs sí, la Primera Catalana... Aquí teníem en el grup on hi ha la majoria d'equips penedesencs. que teníem els equips d'aquí a casa nostra, que, per exemple, el Vilanova va perdre 1-6. Llavors també tenim que el Capellades és de la noia, però considerem que a casa nostra 2-4 va guanyar i comanda la classificació. El Riu de Villes de Jordi Esteve va empatar 2 amb l'Igualada. I el Vilafranca va de Roger Chavalés va perdre 4-5 amb el Barberà. També tindríem el Sant Ramon aquí, que va guanyar el derbi, diguem-ne, amb el Calafell 6-4. Si mirem la classificació, tenim que el Capellades, com hem comentat abans, la capçala amb 15 punts, seguit del Barberà, i el primer penedesenc que tenim és el Club Petit Sant Ramon, que està en sisena posició, amb 9 punts, amb 5 partits jugats, 3 de guanyats. Després vindria el Vilafranca amb 7, que està en la 8a posició. Els Monjos també no ens els deixem aquí, també amb 7 punts, empatat amb el Vilafranca. Llavors Riu de Villes amb 6, i Vilanova ja, aquest equip, el segon equip del Vilanova, amb 4 punts.
El que no ens apagava és el Juneda, em sembla, eh?
El Juneda, no, el Juneda aquesta setmana, doncs el que va fer
guanyava
va ser
fora.
Guanyar 5-8 a la pista del Cerdanyola.
I sense Netxi, eh? Jaume, teníem ràpidament
la resta categories. També són bons, eh? La resta també són bons, si no hi ha Netxi. El grup de segona catalana, el grup del Torrelavit, segueix el Torrelavit amb aquest 2-7 a la pista de l'Olesa, el manté líder imbatut, juntament amb el Sant Cugat, i a l'altre grup on tenim més equips, veiem el Vendrell, que perdia a casa amb l'Espanyol, 2-4. Veiem el Vilanova, que guanyava a Cerdanyola, 4-5. El Capellades, que empatava 1 a Sant Celoni. I el Vilafranca, que perdia amb el Sitges, 4-10. Un Sitges que el tenim a la part alta, juntament amb el Cambrils, amb 12 punts.
Molt bé, doncs un repàs ràpid d'aquestes categories. De segon, em sembla que ens en falta encara una de tercera, però bé, els demanem disculpes amb els equips que estan en aquesta categoria. Jordi, tenim fi de setmana amb competició internacional, la continental, horaris, partits i participants.
Doncs sí, un cap de setmana que, com dius, doncs, tenim aquesta Copa Continental a Barcelos. I bé, doncs un Barcelos que hem de dir que doncs, hi arribaran baixes, perquè recordem que ja tenia Luis Querido lesionat i que de fet doncs, el Mundial de Clubs ja pràcticament doncs, no va poder jugar. I atenció, perquè el Barcelos també es presentarà amb la baixa de Miguel Rocha, que va ser el pichichi de la Lliga Portuguesa l'any passat, pichichi de la Champions també, i per tant dues baixes importantíssimes pel Barcelos, que recordem que s'enfrontarà al Tomar en una semifinal, l'altra semifinal serà el Porto Igualada, i els horaris són els següents. Els vam dir la setmana passada, però el recordem. Aquest dissabte tenim a la 1 del migdia Barcelos-Tomar, a les 7 de la tarda Igualada-Porto, que és un partit que podrem veure per Esport 3, i diumenge a les 7 de la tarda la final, que en aquest cas si passa l'Igualada doncs, també la podríem veure per Esport 3.
Molt bé, doncs això és el que competició continental en aquesta ocasió jugarà a la pista del Barcelos. Anem a repassar ja la propera jornada. Comencem per l'Hockey Lliga.
Sí, aquí tenim Ribes-Voltregà el dissabte a les 5. Anem a les 8, Xum-Lleida, també a les 8, Cerdanyola-Caldes, i mantenim les 8 amb el Sant Just-Liceo. Ens anem cap a diumenge a les 12, Barça-Noia-Freixenet, a les 7 de la tarda, Calafell-Reus, i queda pel dia 29 el Coll-Igualada, perquè l'Igualada ja sabem on és.
Doncs...
Teles, Jordi?
Doncs aquesta setmana no tenim cap partit d'hockey lliga masculina, perquè, com diem, de partits masculins faran la Continental. Sí que tenim de l'hockey lliga femenina, atenció, partides dissabte a les 9 per Esport 3, Vilassana-Palau, el primer partit d'Aina Florenza contra el seu exequip. I diumenge tindrem partit masculí, però en aquest cas de plata, perquè tindrem un al Picat Dominicos, diumenge a les 4:10, un partit que en principi havia de ser el Calafell-Reus, però finalment s'han mogut a les 7 de la tarda, perquè el Calafell doncs, no volia coincidir amb el clàssic, i finalment doncs, l'agraciat en aquest cas doncs, serà el Picat, veurem quina entrada presenta el pavelló.
Doncs, Raimon, repassem la Lliga Iberdrola.
Doncs sí, serà la seva quarta jornada, i tots els partits es disputaran dissabte a la tarda, i seran els següents: Manlleu-Cerdanyola, Benvibre-Sant Cugat, Corunya, Mieres, Voltregà, Vigues i Riells, Fraga, Les Roces, Gijón, El Picat i Vilassana, Palau.
I si seguim en properes jornades, anem a la Hockey Plata, la Lliga Plata, amb el grup del Nord.
Al Nord tenim Reus Deportiu B, Companyia de Maria, Vic, Jolaseta, Sant Cugat, Geiec, Mataró, Manlleu, Tordera, Lloret, i el Picat Dominicos.
Que aquest partit és el que ens deia el Jordi, sí, que seria el que oferiria la xarxa. I el sur, com ho tenim?
Doncs sí, el sur serà també la segona jornada i tenim els següents partits. Alcobendas, Congrés, Alcoi, Sporting d'Alcoi, Palafrugell, Vendrell, Espanyol, Vilafranca, Girona, Igualada B, Olot i Barça Atlètic, Alcorcón.
Els equips que deixa el Vilafranca és els que recull el Vendrell, Jordi?
Correcte.
Correcte.
Doncs molt bé, a veure quin espanyol veureu vosaltres, tot i que parlant em comentaven que l'espanyol havia tingut una baixa d'un jugador força important com era Claramunt, no?
Sí, correcte. L'Espanyol doncs, tenia aquesta baixa. Un partit que, per cert, es podrà veure en directe a Televisió al Vendrell, un any més oferint els partits a casa, i així com també el Vilafranca-Girona, que es podrà seguir per a aquesta televisió.
Vilafranca-Girona per a aquesta televisió, sí, sí. Exacte. Molt bé. Doncs em sembla que hem arribat quasi al final. Digues, Jaume. Tenim alguna cosa més que afegir? Hem parlat ja d'aquest Vilassana Palau a les 9 del vespre, un horari importantíssim pel hockey femení, Esports 3, i també aquest Igualada al Porto a les 7 de la tarda, que és horari d'aquí o horari portuguès?
Sí, he dit horaris catalans, per tant, horari portuguès és una hora menys.
Una hora menys. Per tant, aquests horaris que hem dit és d'allò. I també el Palau, com estem, en Jordi?
Que, per cert, parlant d'hores, aquest diumenge que hi ha canvi d'horari, ho dic perquè pels partits de diumenge que es tinguin en compte que s'haurà d'endarrerir el rellotge, i el Palau ara mateix, el partit al descans, guanya el Barça 3-0, com deia, doncs el Barça superior, el Calafell que ho tindrà complicat avui per poder tornar a sorprendre el Barça.
Doncs molt bé. Nosaltres hi posarem punt i final l'apartat tècnic Joan Amat, Jordi, Raimon, Jaume, bona nit i fins al proper dimecres.
Bona nit.
Bona nit a tothom.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.